a les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Molt bon dia, un divendres més us saludem des de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. Avui, 15 de desembre, comencem una nova edició del Punt de Mira per conèixer totes les propostes que aquests dies es celebren a la Conca de Barberà. Des de Ràdio Montblanc, Josep Ardila, molt bon dia.
Bon dia, Gerard Bosch.
Avui un programa carregat d'iniciatives, sobretot solidàries, oi?
Doncs sí, perquè aquest cap de setmana ja ho sabeu que tenim la Marató de TV3, aquest gran esdeveniment que més enllà d'un programa de televisió és un moviment social solidari a tot el país i aquí a la nostra comarca també s'hi celebren activitats. Per tant, estarem ben atents per conèixer quines són les activitats que s'han programat per aquest cap de setmana a favor de la Marató.
Ens escolteu tant a Ràdio Montblanc com a l'Espluga FM Ràdio i us estarem acompanyant fins les 11 del matí aquí a les dues ràdios municipals de la Conca de Barberà.
Som-hi!
Mira, amb Josep Ardila i Gerard Bosch.
Bé, un dels continguts serà això, tots els actes que celebren a la Conca amb motiu de la Marató de TV3, però parlarem també d'altres propostes.
Doncs sí, parlarem de la Carta del Paisatge i també parlarem de l'associació Montblanc Gatigós, que demà organitza una activitat a Montblanc per donar a conèixer la seva activitat amb una paradeta solidària. Però més coses, oi, Gerard?
Sí, per exemple, en el cas de l'Espluga parlarem d'una iniciativa de la Germandat de la Santíssima Trinitat, trobades informals per parlar en anglès, el que s'anomena English Corner, i ho proposen, per exemple, pels propers dijous i dissabte, i arrenca aquest dissabte, en coneixerem la iniciativa.
I com sempre repassarem també alguns dels actes d'aquest cap de setmana, més enllà de la Marató, més enllà de... Vaja, cada cap de setmana hi ha coses per explicar. Per exemple, a Montblanc comencen ja els actes de Nadal aquest cap de setmana i també us ho explicarem.
Tot això, com us dèiem, fins les 11 al Punt de Mira. I començarem parlant de la Carta del Paisatge, de totes aquestes jornades que s'han impulsat enguany, aquest 2017, per encarar la redacció d'aquesta Carta del Paisatge a la comarca. Josep Ardila, començarem aquest 2017, de fet, coneixent la iniciativa, i ja s'han celebrat 3 d'aquestes jornades a la Conca de Barberà.
Doncs sí, una proposta del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, doncs, per posar ordre, per posar sobre paper aquelles propostes per millorar el nostre entorn, el nostre paisatge. S'han fet ja diverses sessions i crec que aquest cap de setmana n'hi haurà una altra, oi, Gerard?
Això, a l'Espluga de Francolí, al Museu de la Vida Rural, aquesta quarta ja jornada, anomenada en aquest cas la fesonomia del paisatge, podríem dir l'aspecte o el punt de vista més artístic del paisatge.
Punt de Mira, cada divendres de 10 a 11 del matí.
I d'aquesta jornada de la Carta del Paisatge d'aquest dissabte a l'Espluga de Francolí, avui en volem parlar amb la Sara Gené, l'alcaldessa de Pontils, que de fet al setembre va prendre el relleu de l'àrea de paisatge del Consell Comarcal, i avui per això en volem parlar amb ella. Molt bon dia, Sara.
Molt bon dia a tots.
Què és el que ens espera aquest dissabte al Museu de la Vida Rural amb aquesta quarta edició de la jornada de la Carta del Paisatge?
Bé, doncs serà una jornada una mica més, més artística, potser una mica més dinàmica que les altres. Serà 3 ponències on s'obrirà el debat, com sempre, i després una visita al museu, ja que estem en un lloc privilegiat, no? Amb una exposició que es diu En carro per Catalunya. I, bueno, serà això, una mica més en la vessant de la fesonomia del paisatge que tenim aquí a la comarca.
Clar, en les altres jornades podríem dir que en tot aquest 2017 ja s'hauran abordat diverses perspectives. Es va començar amb l'entorn i els productes del territori, passant per l'economia, les intervencions humanes, ara la fesonomia. Què és el que es farà amb totes aquestes reflexions, amb tot aquest contingut que se n'hagi derivat de les jornades?
Bé, doncs demà fem la quarta i última jornada així de debat més participatiu, i el febrer-març està previst una jornada de conclusions on s'extrauran les idees de cada jornada, i serà el punt de partida per escriure la Carta del Paisatge de la Conca.
Clar, aquesta d'aquest dissabte és la darrera jornada abans de les conclusions. La iniciativa, i de fet aquesta és una des, el fet d'encaminar la redacció de la Carta del Paisatge va arrencar amb molta força. A l'inici doncs semblava que, tot i això, molts representants polítics encara no hi havien prestat gaire atenció. Amb els mesos l'interès d'alcaldes i regidors augmentava, però no sé en quin punt està ara aquesta salut de la Carta del Paisatge, de tot aquest treball previ. Com s'arriba aquesta quarta jornada? Ha acabat d'arrelar a la comarca?
Sí, a veure, jo també he de dir que fa molt poquet que soc, no? Total, estic familiaritzant-me amb aquest tema, amb la conselleria, però he de dir que potser no he acabat d'arrelar com voldríem amb les entitats, amb els ens locals d'aquí. Crec que abans de les conclusions s'haurà de donar una mica... S'haurà de recordar una mica, perquè sí que és important, han de col·laborar-hi tots, han d'estar-ne ben assabentats. Uh-huh. I crec que les conclusions sí que seran tots, perquè al final han de ser ells qui han de comprometre's a col·laborar, a començar amb aquest projecte, i estic segura que ho faran. Uh-huh.
Abans d'aquestes conclusions, aquesta jornada del dissabte al Museu de la Vida Rural, encara ens hi podem apuntar, si volem?
Sí, avui, bueno, en tot cas, si algú demà al matí, doncs, bueno, ja serà a última hora, però sí, tant, avui i demà està obert el formulari, encara d'inscripció, i serà molt ben rebut.
Mm-hmm. Clar, expliquem-ho per si algú que ens està escoltant encara no coneix com han funcionat aquestes jornades. Quin és el funcionament? És a dir, si vinc, què és el que em trobaré? Com ho he de fer per apuntar-me, per passar sí. aquest matí de dissabte?
Mira, hi ha un formulari a la web de la Carta del Paisatge de la Conca, que es pot accedir directament, o des del Consell Comarcal també hi ha el link directe. La gent s'apunta, llavors ve, que en aquest cas és el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí. Normalment el que s'ha fet ha sigut com dividir en dues parts la jornada, amb tres ponències cada una, que tocaven un tema concret, doncs, depenent de la jornada, no? I en aquest cas serà el comptes de dues parts, doncs, una, però és l'única diferència, serà com el reste que hem anat fent fins ara, doncs.
Mm-hmm. Clar, llavors, la gent del públic hi participa en aquestes jornades?
Vull dir, sí. Després de cada ponència i sobre el debat, la participació de cadascú que vulgui aportar, preguntar qualsevol el que la gent pensi, ho pot dir llavors amb els ponents. Demà sí que, en comptes de fer les ponències i el públic, serà com, farem com una mica de taula rodona, per una mica més de proximitat, però la gent, lo interessant que vingui, lo important és això, que col·labori, que s'expressi i que digui el que creguin.
Clar, per animar-los... Sí.
Digue'm.
No, deia, per animar-los a que vinguin, què és el que els diries per tal de reclamar la presència de tota la gent que ens estigui escoltant?
Sí, jo, si he pres... En aquest curt temps que porto a la conselleria, és que el paisatge de vegades sembla una cosa, bueno, que no sabem ben bé com definir-ho. El paisatge és quasi tot paisatge, no. El paisatge és algo que tenim molt del nostre dia a dia, és quasi una identitat nostra, i em sembla que aquí a la Conca de Barberà tenim un paisatge privilegiat, tenim diferents unitats del paisatge, però cada unitat és especial, és diferent, i penso que tothom que vulgui vindre, que sigui... que li agradi una mica el tema i que pugui vindre, pot aportar, a part de que parlem de la fisonomia de qualsevol altra cosa, al final estem escrivint una carta, doncs, per tota la comarca, i que és el nostre futur, no? per on hem d'anar, per on hem d'encaminar-nos. Així que jo animaria la gent a que vingués i no ho sé, que col·laborés amb... que expliqués una mica el que ell pensa o cap on voldria anar.
Clar, ara potser una pregunta una miqueta absurda, però que potser passa pel cap de molta gent. S'ha de ser especialista per venir en aquestes jornades?
No, ni molt menys. Amb diferents jornades que hem participat, la gent de vegades explica coses quotidianes del dia a dia, no té res a veure. Uh-huh. Vull dir, qualsevol cosa relacionada amb el paisatge o que hi pugui més o menys encaixar, doncs serà benvingut.
Molt bé, doncs Sara Jané, consellera de Paisatge de la Conca de Barberà, esperem que vagi molt i molt bé aquesta quarta jornada, serà la darrera del 2017 com a mínim i després doncs farà alterar aquesta de les conclusions. Que vagi molt bé, en parlarem.
Moltes gràcies.
Aquesta quarta jornada, que serà aquest dissabte, el Museu de la Vida Rural, ponència, aquesta taula rodona, representació artística del paisatge, amb la participació de Quico Estivill, professor de pintura escenogràfica a l'Escola de Taller de Teatre Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat, també de Pitu Amigó, doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, aromista, naturalista, músic i fotògraf amateur, i també amb la participació d'Albert Carreras, que és cap de col·leccions del Museu de la Vida Rural i fotògraf, amb qui podem parlar ara mateix aquí als estudis de l'Espluga FM Ràdio. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
D'entrada, què és el que ens explicareu en aquesta ponència? No sé què tens preparat.
Bé, quan es va plantejar això des del Consell Comarcal se'ns va demanar doncs tractar una part, que és l'última, però que crec que és molt interessant, que és això que en diuen la fesonomia, que vindria a ser la manera com es representa el paisatge, o inclús com es consumeix el paisatge. Llavors sí que s'han buscat tres perfils de persones que hi han treballat directament i amb diguem, espais o maneres de representar-lo molt, molt diferents, o algunes diferents que altres, les arts plàstiques, per un costat, amb el Quico Estivill, això pot incloure pintura, fins a escultura, fins a representacions més contemporànies. La part, potser, o hauríem de dir, cinematogràfica, que en Pitu Amigó, amb el documental Salvatge que va presentar a inicis d'aquest any, doncs tot i que el documental és un estudi de la biologia, de la botànica i també de la zoologia del francolí, però acaba treballant sobre el paisatge, no? I l'acaba representant també. I de la meva part, doncs, de la part dels temes fotogràfics o de la representació també fotogràfica que hi he estat treballant, no? Llavors, posar tres opinions diferents sobre com es representa el paisatge i com s'entrega, no? a qui se'l mira.
Clar, potser és el punt de vista més, o la perspectiva de totes aquestes jornades, la més romàntica que s'hagi fet, o la que des d'un principi, si li dius paisatge a algú, potser és el que s'imagina a vegades. No sé si voleu trencar alguna mena de tòpica.
Segurament sí, que el tancarem, perquè el paisatge, clar s'ha venut perquè, de fet, representar el paisatge moltes vegades és per una finalitat, o sigui, hi ha un objectiu, quan per fer-ho ràpid, no? Quan algú fa una fotografia sobre el paisatge, moltes vegades es fa per interessos, ni que siguin turístics, que és totalment lícits, eh? Vull dir, estic parlant de que hi ha un punt de discriminació del que s'ensenya i del que no s'ensenya, i amb relació a l'objectiu d'aquelles imatges, d'aquelles fotografies, d'aquella pintura també, d'aquell vídeo, que sigui, no? Llavors sí que és interessant veure com el paisatge s'interpreta de moltes maneres, té molts objectius, moltes finalitats, i que clar, al final el paisatge només el podem veure de dues maneres, o directament, en aquest cas cadascú discrimina el que vol veure i el que no, o el que veu i el que no, i l'altre és que hi hagi algun creador o algú que acabi fent aquesta selecció, o sigui, el que acaba emmarcant el que ensenyarà i el que no ensenyarà, no? Llavors aquí és molt interessant, crec, veure les diferents propostes i tot de coses, també fugint potser a vegades una miqueta del que seria el paisatge romàntic, que és aquest que se'ns ha venut durant molt de temps, que més aquí a la part, diguem, de la Catalunya nova, diguem-li així encara, no? Sempre ha quedat una miqueta deixat de la mà de Déu, perquè els paisatges de Catalunya eren els paisatges del Pirineu, els paisatges fondosos, els paisatges de boscos, els paisatges de pobles pintorescos. Tot això s'ha venut durant molt de temps, durant més de 100 anys pràcticament, ja des dels primers gravats i dibuixos. I llavors, doncs tot això ha quedat, no? El fet de que algú associa un paisatge bonic, no? Amb el que ha de ser, no? I llavors, al final, el paisatge és el que tenim. I representar-lo correctament o representar-lo tal com és, que és interessant també.
Albert, bon dia.
Hola, Pepe, com vas?
De fet, segurament fotografiar paisatge no és només anar al bosc o fotografiar les muntanyes, potser també ho és un bloc de formigó, unes caixes de fruita pilades davant d'algun lloc. Això també és paisatge, oi?
Sí, de fet, hi ha qui ho entén diferent, hi ha qui ho entén més així, no? Hi ha qui parla de territori i de paisatge com aquest altre que està més intervingut. A vegades no fer res també és intervindre el paisatge. Però en tot cas sí que al final el paisatge acaba sent una representació de la dinàmica social i econòmica dels espais. O sigui que si algú es mou per la Conca per dir alguna cosa, doncs i la creua de costat, d'un costat a l'altre veurà que el paisatge canvia, que canvia des de la part potser d'aquí, o sigui l'eix Espluga a Montblanc és un eix no, clar, si ho comparem amb altres llocs no podem dir que és industrial, però evidentment és un espai on la seva visió doncs ha canviat, perquè hi ha una sèrie de polígons, hi ha una sèrie de fàbriques i tot això fa aquesta invisió del paisatge que la dona l'activitat socioeconòmica de l'espai. Si atirem cap a l'interior, cap a la zona, diguem, de la Conca Barberà, pujant cap a Santa Coloma, doncs el paisatge es canvia degut a una altra dinàmica socioeconòmica, que és encara doncs la pagesia, no? Llavors, doncs, totes aquestes visions jo crec que s'han de representar, sobretot quan s'està parlant d'una carta del paisatge, que és com endrecem o com volem posar-nos uns punts per endreçar-nos mínimament al futur paisatgístic d'una zona com la Conca, no?
I que es faci aquest debat o aquesta ponència al Museu de la Vida Rural crec que no és un fet casual, perquè, per exemple, sense anar més lluny, fa un parell de setmanes hi havia també un altre debat del paisatge, en aquest cas doncs d'un àmbit territorial molt més gran de tot Catalunya, però sí que aquesta carta del paisatge, d'alguna manera, a la Conca de Barberà havia de fer parada al museu de
sí,
la vida rural.
Sí, creiem que sí. O sigui, des del museu, que es podem dir, és que clar, un dels focus que té el museu és com convivim amb aquest paisatge. I com, de fet, hi estem treballant constantment. Vam fer aquesta sèrie de debats amb l'Institut de Ramon Folc, a Barcelona 2 i una a l'Espluga, parlant del paisatge exactament. I també a nivell d'exposicions i de treballs i siguem posant focus, perquè crec que és interessant veure com es relaciona la gent amb el paisatge, com interacciona amb ell, què passa quan el canvia o quan el modifica moltíssim, no? Perquè també hi ha una sèrie de vegades de conseqüències que les acabem rebent.
I Albert, parlareu també de l'enquadrament d'aquesta fotografia, suposo que això és clau, enquadrar una cosa o una altra, posar en el focus de la fotografia una cosa o una altra, i també és una decisió molt personal del fotògraf, però que després pot tenir la conseqüència d'aquella persona que vegi aquella fotografia, que l'analitzi, oi?
Sí, hi ha una infinitat de casos i estudis sobre treballs de fotògrafs, en citarem uns quants demà perquè és interessant. Me'n ve al cap ara un que sap greu perquè no recordo ara el nom del fotògraf, no? Però l'estudi era una sèrie de paisatges, en aquest cas eren d'Estats Units, bucòlics, molt relacionat amb el turisme, que eren allò que dius quan vas de turisme, el que no et pots perdre, no? Llavors tothom va buscar inclús la foto que ja ha vist abans per internet o a les revistes, no? Dius, això és el que he d'anar a veure, no? I llavors aquest fotògraf el que va fer va ser una cosa fantàstica, que és fer aquestes mateixes fotografies, i al mateix moment estava enregistrant el so que hi havia al voltant d'aquestes fotografies, que també és una manera de parlar del paisatge, el so que hi ha allí. I clar, per un costat l'exposició eren les fotos, totes eren fantàstiques, bucòliques, aquests paisatges turístics, saturats, una cosa genial, i llavors hi havia una sèrie d'auriculars perquè un es pogués posar doncs, a escoltar el que se sentia. Clar, el que no es veu a les imatges és el que passa al voltant d'aquella imatge. Llocs infestats de turistes, al costat d'autopistes, al costat de gent que ven altres coses, souvenirs. Llavors era impactant al veure imatges bucòliques de grans espais amb el soroll que arribava bé allí, no? Perquè tothom estava allí davant de la barana fent la mateixa fotografia mentre feia l'escàndol, el xou, els nens que cridaven, que és una cosa, no? Llavors, clar, que és interessant, no? Vull dir, el discriminat fotogràfic fa que et doni un paisatge que tothom mires, ostres, que aquí vull estar jo, no? Aquí hi ha d'anar calma, una tranquil·litat, has d'estar, bueno, contacte amb la natura, i al final la fotografia s'està fent des del peu d'una carretera infestada de gent, on tothom fa xivarri i tothom va fer aquest consumisme, en aquest cas turístic o natural, perquè ha de tenir aquella fotografia, que és el que diu el cànon del turístic, no?
O aquesta fotografia potser es podria fer un metre més enrere, no?
Sí,
i també
sí.
Sortiria tot
aquest... Sí, el fotògraf el que fa és tirar 10 metres o sigui, un metre més enrere, et surt tothom allà abocant, no? Que a vegades també s'ha ensenyat, no? Però aquesta bé, aquesta, és el que explica una miqueta el que ens marca, no? El que no et giris al revés, perquè el que has de mirar és això, no? Llavors, a nivell turístic també és el que comentava abans, no? Quan es fan catàlegs turístics, evidentment, doncs, l'objectiu és que el turista pugui gaudir d'allò i ensenyes la part que més t'interessa, que a vegades cau de madur, que allò és impressionant, no? Però sí que clar, sempre hi ha una discriminació del que s'ensenya i del que no, i crec que és interessant parlar-ne i valorar-ne.
Per exemple, a la Conca això passa, però? O quina discriminació creus que pot passar?
No sé si hi ha algun cas així tan bèstia que la Conca de Barberà, no? Però si tu fas una de les fotografies, i això és així, eh? Una de les fotografies més vistes de, per exemple, el monestir de Poblet és la imatge que hi ha, diguem, de la carretera que va de Poblet cap a les Masies, que hi ha el mur aquell i que tot el monestir al darrere. Segons com t'amoguis, si la fessis al revés, acabaries fotografiant un pàrquing de no sé quants metres quadrats de pura formigó que hi ha allí, no? Que és una cosa que hi ha de ser, perquè és necessària. Al final la gent ha de poder aparcar en un lloc, no? Però sí que passa això, no? Una miqueta, que tot i que aquell entorn pràcticament és l'únic que pots anar a buscar una miqueta, perquè de fet és un espai molt ben gestionat. Però coses d'aquestes passen, vull dir que és interessant veure-ho, eh? Clar, estem parlant d'un paisatge potser una miqueta més urbà, eh? No estem parlant del paisatge dels espais. Però jo que hi hem anat circulant, clar, vull dir, a mi m'encanten els espais, diguem, útils. O sigui, el paisatge ha de ser útil, també, no? Llavors, espais on la pagesia acaba fent modificacions, perquè és que si no, no hi ha manera, no? Espais on hi ha les granges, espais on hi ha una activitat que, clar, de fet, se n'ha parlat molt, per exemple. El Priorat hi treballa molt. Aquí la Conca també el podíem mirar així. Una de les unitats de paisatge de la Conca, la Conca, diguem, la Conca Poblet, la Conca Estricta, diguem, la part més baixa, doncs està configurada per tot aquest mosaic d'oliveres, petits boscos, doncs les vinyes, camps de cereals, tot això està combinat i és una de les característiques de la comarca, i a vegades es diu això s'ha de protegir, perquè realment és el que ens interessa, no? Perquè que això funcioni. Protegir això no vol dir deixar d'intervenir aquí, vol dir possiblement crear els condicionants econòmics, per exemple, perquè la gent que està portant això pugui ser fent això. Perquè si tu acabes fent impediments perquè vols protegir aquest paisatge i dius aquí no es pot construir cap granja, per dir alguna cosa, no? El pagès potser dirà, escolta'm, jo no sé una granja, però perquè si no, si no tinc la granja i això ja no em funciona, acabaré marxant, i com acabo marxant això quedarà erm, i com quedi erm sí que s'haurà perdut el paisatge. O sigui que hi ha una sèrie de coses que a vegades semblen senzilles, no? La protecció de paisatges, a vegades sempre es acaba parlant de la sobreprotecció i potser hi ha un excés, no tot s'ha de protegir, i a vegades el que s'ha de protegir és l'activitat d'aquests espais.
Això que sigui productiu, no? Que si tu fas una fotografia a unes vinyes, que aquelles vinyes realment no siguin de cartró o que no estiguin allà només per...
Està claríssim que això és així, no? Que al final... L'espai és, o sigui, el paisatge és el lloc on ens movem nosaltres, i és un espai de construcció constant, a més, i a més amb discussions urbòriques amb ell mateix, i sempre és, ostres, si això ho fem aquí, no ho fem allà, no tot està ben fent, i no tot està mal fent, tampoc, vull dir que hi ha molta teca aquí.
Albert, podríem estirar aquest fil i seguir el debat, però si avui hem parlat d'això és perquè aquest debat seguirà demà al Museu de la Vida Rural.
Demà més.
Recorda'ns, grans trets... com podem fer-ho per venir i quan?
Bé, doncs la jornada comença a les 10 del matí, hi haurà una benvinguda, diguem, de que seria els organitzadors del tema, el Consell Comarcal, el president, la Sara Gené, que és la consellera de Paisatge, i després han fet, doncs, tres ponències. La primera m'ha tocat a mi,
sí.
Parlem més de la part més fotogràfica. Després, l'Enquí Costivill, que és un artista d'aquí a l'Espluga, artista plàstic, exposat al museu un parell de vegades, últimament ha fet una exposició a Girona sobre un treball que es diu A Pintre, que està en base també als seus treballs aquí a l'Espluga i que va guanyar la Bienal d'Art de Girona. I ell parlarà també de la seva experiència, com s'ha ubicat en aquest paisatge i com l'ha fet servir per expressar altres idees. I després hi ha una tercera ponència, que és la de Pitu Amigó, que també és d'aquí a l'Espluga, doctor en Biologia per la UB, i, bueno, cineasta, podríem dir ara ja, aromista, naturalista, músic, vull dir, és un polifacètic total, que també ens vol explicar doncs, aquesta experiència sobre el treball biogràfic o cinematogràfic, podríem dir, del paisatge. I després farem una pausa per un torn de debat amb el públic, que aquí es posen normalment uns temes sobre la taula i després el públic els agafa, els digereix d'una altra manera i acabem parlant de paisatge, evidentment, sí. Però a saber com.
Doncs veurem a on deriva aquest debat de la carta del paisatge aquest dissabte al Museu de la Vida Rural. Albert, gràcies pels teus minuts.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Albert.
Setmana, el punt de mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Doncs vinga, va, parlem de més cosetes, i és que aquest cap de setmana, us ho hem dit a tot just començar, se celebra, de fet, diumenge, la Marató de TV3. Ja ho sabeu que més que un programa de televisió és tot un moviment solidari que any rere any doncs, mobilitza moltíssimes poblacions de Catalunya i moltes entitats d'aquestes poblacions. I ara ens disposem a repassar algunes de les activitats que entre avui, demà i diumenge es faran doncs, a la Conca de Barberà en solidaritat amb la Marató de TV3. Algunes ja s'han dut a terme, per exemple, sí. A Vimbodí i Poblet, Gerard, ho explicàvem aquesta setmana als nostres informatius, que recollia pràcticament 5.000 euros doncs, en els actes que van organitzar el passat cap de setmana. Per tant, a Vimbodí i Poblet ja van fer la seva aportació solidària.
5.500, de les xifres més altes que recorden al municipi.
Això. 5.500 euros els que van aconseguir a Vimbodí i Poblet el passat cap de setmana. I per aquest cap de setmana, mira, jo et porto dues propostes que aquí a Montblanc organitzen les AMPAs de les escoles del Col·legi Mare de Déu de la Serra i també del Col·legi Les Muralles de Montblanc. Els pares del Col·legi Les Muralles organitzen les activitats avui divendres a la tarda. I és que de 5 a 7 de la tarda hi haurà moltes activitats a la plaça Major de Montblanc. Mira, hi haurà un taller de decoracions nadalenques amb material reciclat, un taller de creps amb gustos catering. També hi haurà teatre familiar, el conte d'en Mon, un monstre ple d'emocions, amb el grup Les Imperdibles. Això es farà tot just a l'interior de la casa d'Esclerga, a la sala d'Esclerga, i allà s'entrarà per grups i es faran diverses sessions, a les 5, a 6:15, a les 6, a 6:15 i a les 7 de la tarda. I també hi haurà el primer mercat solidari de segona mà, amb llibres, joguines, roba infantil, vaja, tot d'activitats que, evidentment, tots els diners que recaptin es destinaran a la Marató de TV3. Serà entre les 5 i les 7 de la tarda, avui a la plaça Major de Montblanc. I per demà dissabte, a partir de 10:45 del matí, a l'edifici de primària del Col·legi Mar de Déu de la Serra de Montblanc, hi haurà moltíssimes activitats que també organitza l'AMPA d'aquesta escola. Per exemple, hi haurà zumba, maquillatge per adults, maquillatge infantil, taller d'escrap, tas de vins, inflables, partits de futbol, taller de cuina, partits de bàsquet, tennis taula, escacs, PlayStation i també hi haurà una flash mob per acabar tota aquesta jornada d'activitats per la Marató de TV3. Hi haurà un esmorzar solidari i per participar a les activitats s'haurà de pagar 3 euros que es destinaran a la Marató, Gerard. Per tant, ja veus que els pares i mares de les escoles de Montblanc es mouen per la Marató de TV3.
Déu-n'hi-do.
I d'aquesta programació d'actes amb motiu de la Marató de TV3 a l'Espluga de Francolí en parlem amb la Maria Rosa de la Morena, que és una de les representants de la coordinadora d'entitats de l'Espluga. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, així a grans trets, què és el que es farà a l'Espluga de Francolí aquests dies?
L'acte més important que tenim és el sopar, que es farà demà a partir de les 9 de la nit al pavelló. en el que, a banda del sopar que podem fer gràcies a moltes persones que col·laboren, com els restaurants que ens fan els macarrons, o el pa i els embotits que ens donen també les carnisseries, el bar del Casal i els diferents forts del poble, doncs també hi haurà diferents actuacions. Si vols, te dic les actuacions que hi haurà.
Sí, actuacions musicals i de dansa, oi?
Tenim les actuacions de dansa, sí. Primer començarà la dansa del Casal, en la que la Jessica, que és la seva professora, ens presentarà a tres grups de los balls que està presentant per a les diferents competicions que fan durant tot el curs. I després tindrem l'actuació de la Júlia Valls i també el tercet, l'Aime. I per acabar tindrem a la Judit Tomàs conjuntament amb el Xavier Miró.
Molt bé, doncs aquestes actuacions musicals que amenitzaran aquest sopar. El sopar és d'aquest dissabte 16 de desembre. No sé si encara tenim temps d'apuntar-nos-hi.
Justet, fins a les 12 del matí.
Fins a les 12 del matí a l'oficina de turisme, oi?
A l'oficina de turisme, sí. A veure si s'hi animen, que enguany són molt poquets. I a veure si s'anima una miqueta la gent, perquè després de l'esforç tan gran que es fa per organitzar aquest sopar i l'esforç tan gran que fan tanta gent que no s'ajuda, perquè després també dintre del sofà, del sopar, es faran una sèrie de sortejos, perquè també hi ha molts establiments del poble pues, que han donat diferents regals. Doncs, pues, clar, és una llàstima que després hi hagi poca gent, però bueno, penso que també enguany és un any atípic, però va, jo des d'aquí vull animar la gent que s'animen a venir al sopar, que penso que a banda de ser una ajuda per a la marató, també passarem tots junts una vetllada molt, molt agradable.
Clar, és un sopar que ja viurà la seva 7a edició, va arrencar el 2009, després d'aquí fins i tot se'n va derivar la mateixa coordinadora d'entitats de l'Espluga i aquest sopar ha arribat a congregar al voltant de 300 persones, vull dir que amb motiu d'aquesta marató s'ha aconseguit també fixar en el calendari festiu de l'Espluga una cita prou important, oi?
Jo crec que sí, que és una de les coses, almenys quan estàs en la coordinadora o en alguna o altra entitat del poble, penses, bueno, aquest deve ser el cap de setmana de la marató, hi haurà el sopar i diferents activitats que es fan, no? Perquè a banda del sopar que fem el dissabte, després el diumenge també hi haurà diferents activitats que organitzen el Pessebre Vivent, faran un pintaran la part d'un mural molt gran que es fa, que se fa conjuntament tots l'associació de pessebristes que hi ha aquí a Catalunya, pinten un tros i després tot el mural lo donaran a la marató. I aleshores el que es paga per fer el mural també va, per ajudar a pintar el mural, també va per a la marató. I després també a la plaça de l'Església hi haurà un vermut també amenitzat per que faran que explicaran acudits i això per uns humoristes i bueno, diferents coses.
Per exemple, també hi haurà una altra proposta que és la cursa de la Llufa, que també es farà més tard, però a l'hora per recaptar tots aquests donatius
també,
per la marató, no?
Tot el que es paga per córrer en la cursa de la Llufa, que serà el dia 28 de desembre, també va tot íntegrament per a la marató. I enguany hi haurà dos curses, una primer que serà una cursa infantil més curteta i després ja la cursa en si, com cada any, que també acabarà amb una xocolatada que fa la formació permanent i bueno, també haurà molts records per a tots els participants i bueno, també serà una festa.
Molt bé, doncs aquestes són les propostes que s'organitzen i es fan a l'Espluga de Francolí per la marató de TV3. No sé si hem d'afegir algun últim detall, alguna cosa més.
Jo sol des de la coordinadora donar les gràcies a tots els establiments, tant d'aquí de l'Espluga com de fora, moltes empreses també, que ens ajuden i que ens donen tantes coses per poder-lo fer i que els cèntims que se recapten siguin íntegrament tots per a la marató.
Molt bé, doncs Maria Rosa de la Morena, representant de la coordinadora d'entitats, molta sort i que vagi molt i molt bé aquest sopar de la marató i també tots els actes que celebren aquests dies a l'Espluga de Francolí, també per recaptar tots aquests fons per la investigació de les malalties infeccioses.
Molt bé, Gerard, moltes gràcies i això, que la gent s'anime i encara estan a temps, que es vagin a apuntar a l'oficina de turisme, que quan més siguem, millor.
Era cosa del destí.
Aquestes són les propostes de la Marató de TV3 que doncs es celebren a l'Espluga de Francolí. De fet, s'organitzen des de l'Espluga per recaptar fons per la Marató. Tenim més actes, Josep?
Doncs sí, per exemple, anem a Subivella, on també aquest cap de setmana hi ha actes a favor de la Marató de TV3. Serà concretament aquest diumenge, dia 17, amb una caminada i un esmorzar solidari a les 9 del matí. A les 10 hi haurà una taula solidària de la Marató i a les 5 de la tarda un bingo solidari i berenar amb la xocolata a la Societat, a càrrec de Aiai, el jovent de Subivella. També hi haurà activitats en favor de la Marató a Senan aquest proper diumenge. A 11:45 del matí, inflables, a les 11 un taller de reposteria, a 13:45 hi haurà el Tió de Nadal, a 3:45 inflables, un berenar solidari per la Marató a 6:15 de la tarda i a les 6 hi haurà un concert de Nadal a càrrec de la coral Terpiscor. No sé si he dit bé el nom. En tot cas, serà, com dèiem, a favor de la Marató de TV3 aquest proper diumenge, dia 17, al municipi de Senan.
I també a Sarral, aquest dissabte 16 de desembre, durant tot el matí al pavelló municipal, jornada lúdico-esportiva pels nens i nenes de P3, P4 i P5, organitzat pel Consell Esportiu. Es farà, per exemple, un taller de costura solidària per la Marató i també es farà una petita cursa, un tomb que organitza l'AMPA de l'escola. Faran un petit tomb també per col·laborar amb la venda dels dorsals amb aquests donatius per la Marató de TV3. I ens sabria greu deixar-nos algun acte, perquè realment en tota la comarca es mobilitza aquests dies, com deies, per aportar també el seu granet de sorra a aquesta investigació enguany per la lluita contra les malalties infeccioses. No sé si tenim algun darrer acte a comentar en el marc de la Marató.
Que nosaltres tinguem controlat, no, però en tot cas, estigueu ben atents a tots els webs municipals dels ajuntaments, als ebandos, que si hi apareix alguna activitat, doncs vaja, que hi pugueu participar. Nosaltres hem fet un repàs general de tots els actes que teníem controlats, però vaja, Montblanc, Espluga, Sarral, també a Subivella, a Senan, se'n van fer ja a Vimbodí, Poblet, vaja, moltíssimes activitats a favor de la Marató de TV3 a la comarca.
I una bona iniciativa de la Marató de TV3 també és aquest disc de la Marató. Ara escoltem, per exemple, a Joan Rovira.
Doncs serà un cap de setmana molt solidari i també força nadalenc. Després us ho explicarem. Hem parlat de la Marató de TV3. Ara parlem d'un altre tipus de solidaritat. I és que demà, a la plaça Major de Montblanc, entre les 10 del matí i les 8 del vespre, hi haurà una parada solidària de l'Associació Montblanc Gatigós per recaptar fons per a aquesta entitat que treballa a favor dels animals que viuen al carrer. Avui en volem parlar amb la Lorena Clota. Lorena Clota, bon dia.
Hola, bon dia.
Demà passareu tot el dia a la plaça Major, eh?
Sí, exacte, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.
Uh-huh. Escolta'm, què hi podrem trobar en aquesta paradeta solidària que heu organitzat?
Doncs podreu trobar moltes coses, des de manualitats, espelmes, accessoris per a les vostres mascotes, plats per posar-los-hi aigua, collarets amb llum, i també podreu trobar una cosa molt especial que hem fet aquest any, que són calendaris solidaris pel 2018. Uh-huh. I els hem preparat amb fotografies de gats del carrer i de gossos que hem donat en adopció durant aquest any, i bueno, són unes fotos molt boniques i podreu col·laborar comprant-los amb ajuda als animals del carrer.
Uh-huh. Per tant, és un calendari molt especial, entenc, per vosaltres, Lorena?
Sí, hi ha darrere molta feina i estem molt contents d'haver pogut arribar a aquest punt de fer un calendari com fan moltes protectores i de més. A més a més, a la paradeta també tindrem un punt de recollida, que si algú es vol apropar i fer qualsevol tipus de donació, per exemple, una manta vella, un jersei vell, pels gats del carrer, un sac de pienso, per gat o per gos, també serà benvingut.
I a més, qui faci aquests donatius, qui participi de manera solidària amb vosaltres, pot tenir una recompensa, pot tenir un premi.
Exacte, entre tothom que s'apropi i ajudi, col·labori de qualsevol manera, comprar el calendari, qualsevol cosa, fer un donatiu, entrarà el sorteig d'un sopar per a dues persones a Portal 57, aquí a Montblanc.
Lorena, s'acaba pràcticament l'any i per tant aquesta segurament serà una de les últimes activitats que fareu aquest any. Si mireu una mica enrere, ha sigut un any intens, heu fet moltíssimes coses, esteu contents de la feina feta?
Sí, ha sigut un any molt intens, no? Fa molt poquet que vam engegar tot això, aquest estiu ha fet just un any, i la veritat és que estem molt contents de tot el que s'ha aconseguit i també veiem que hi ha un gran canvi, no? L'any passat també vam fer alguna paradeta i no va anar gaire bé, no? Diguéssim, la gent no ens coneixia, però ara mateix creiem que ens coneix molta gent i això és molt important, perquè com més gent es conegui, més moviment tenim i moltes més coses podem fer. En general ha sigut un any molt positiu per nosaltres.
Això s'ha notat també pels animals que viuen al carrer, és a dir, la gent està més conscienciada, heu trobat més gent doncs, per adoptar aquests animals que viuen al carrer. S'ha fet un canvi de xip? Heu notat algun canvi?
Jo crec que sí. A veure, encara hi ha molta feina per fer, però sí que és veritat, per exemple, no fa gaire vam fer una jornada d'adopció a Naturlàndia, aquí a Montblanc també, i va sortir una adopció d'un dels gats que teníem, la gent va donar moltíssim pienso, més de 20 quilos de pienso per gat, més de 30 per gos, i creiem que sí, que hi ha una mica de canvi. Molta gent se'ns apropa a preguntar, mira, que estic buscant un gat, que estic buscant un gos, que m'agradaria adoptar, i també hem augmentat molt el nombre de voluntaris i de socis. M'agradaria ajudar, potser no poden venir perquè no tenen temps, però poden col·laborar de moltes formes diferents, i en aquest aspecte estem molt contents. Si compreu el calendari veureu que hi ha, per exemple, 6 gossos, em sembla que hi ha, que han sigut adoptats, que en tenim molts més, però clar, no podem posar totes les fotografies.
Hi ha 12 mesos només, no?
Exacte. I bueno, estem molt, molt contents, no? Aquests gossos han fet un canvi increïble i això és molt gratificant per nosaltres.
I escolta'm, de fet demà aquella gent que vulgui ser voluntari o vulgui ser soci de la vostra entitat ho podrà fer també demà, eh?
Sí, també es poden apropar, o fins i tot si no ho tenen clar, tenen dubtes, el que sigui, es poden apropar, preguntar el que vulguin. Resoldrem dubtes, donarem informació i allí estem pel que vulgueu.
I escolta'm, hem parlat de balanç de l'any i si mirem endavant, reptes de futur, quin és el repte del 2018 per a la vostra entitat? Imagino que consolidar-vos, no?, sobretot.
Exacte, ens agradaria doncs, augmentar el nombre de socis i sobretot de voluntaris per poder fer moltes més tasques de les que hem fet fins ara, no?, perquè al final, com més gent es mogui, més coses pots fer. Volem aconseguir continuar esterilitzant les gates del carrer. Fins ara en portem unes 50 operades, que és un nombre altíssim de gats, que ja no podran criar, és molt important això. I també ens agradaria moure'ns en altres àmbits, com per exemple preparar alguna xerrada per anar a l'institut, a l'escola, i poder conscienciar també els més joves. Aquest seria potser el repte per l'any que ve, no?
Molt bé, doncs déu-n'hi-do, molta feina per fer. En tot cas, això serà de cara a l'any 2018, per demà mateix, per demà dissabte. Recordem, de 10 del matí a 8 del vespre, Lorena?
Exacte, sí, us esperem.
Tapeu-vos bé per si fa fred.
Això segur.
Doncs gràcies i que vagi molt bé. Recordeu, demà a la plaça Major de Montblanc, paradeta solidària de l'associació Montblanc Gat i Gos. Lorena, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, igualment.
I en això hi sumem una iniciativa a l'Espluga de Francolí que ha impulsat la Germandat de la Santíssima Trinitat i, de fet, es repetirà durant el Nadal, però sí que arrenca aquest dissabte a les 7 del vespre al local social de l'entitat, ubicat a la plaça de l'Església. Els parlem de les jornades English Corner, unes trobades per practicar l'anglès de forma informal. L'activitat consistirà en una trobada de persones que vulguin conversar en anglès amb l'objectiu de practicar la llengua i passar una bona estona. Diego Rozas, l'impulsor de la iniciativa, ens destacava en l'objectiu de tot plegat.
L'única pretensió que es té és que la gent s'ajunti amb un ambient de quasi festivitat i puguin pues, això, tindre una experiència que a vegades és el que falta, no? Tenim un nivell d'anglès que el podem entendre escrit, però no hi ha res com practicar-lo i si pot ser amb persones natives doncs millor, i aquesta és l'ocasió que tenim ara mateix.
I el nivell d'anglès no ha de ser un impediment, sinó que es tracta de converses disteses amb l'objectiu, com escoltàvem, de millorar l'idioma. I a més, aquestes sessions també es podrà complementar amb la pràctica de l'anglès amb persones natives que participaran en aquestes trobades. D'entrada, la Germandat celebrarà aquestes trobades els dies 14, 16, 21 i 23 de desembre a partir de les 7 del vespre, però la intenció és que es puguin fixar periòdicament al llarg de l'any si la resposta és bona. Per tant, aquesta iniciativa que avui destaquem també al Punt de Mira, practicar l'anglès amb aquestes trobades informals a l'Espluga de Francolí.
Punt de Mira, a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
I afrontem ja els darrers minuts i, com sempre, ho fem per posar sobre la taula encara més propostes per aquests dies a la Conca de Barberà. Josep Ardilan, tens un bon grapat de Montblanc, oi?
En tinc un bon grapat perquè ja aquest cap de setmana comencen molts dels actes programats per l'Ajuntament, per la Unió de Botiguers i per diverses entitats als actes de Nadal. Aquest cap de setmana ja ho vinent, ja són els caps de setmana previs al Nadal i, per tant, moltes activitats. Mira, per exemple, te'n proposo diverses. Per demà dissabte, la Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc organitza diverses activitats a les 12 del migdia pels carrers i places de la vila, un espectacle infantil d'animació, el Petit Lilo, que començarà al carrer Pintor Potau, i a les 6 de la tarda també pels carrers i places de la Viva, també des del carrer Pintor Potau, la Small River Christmas Band, una actuació nadalenca de la banda de música Small River Brass Band, una activitat que també organitza la Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc. I més música, perquè el mateix dissabte al vespre, això serà a les 7 de la tarda, a l'antic hospital de Santa Magdalena, hi haurà un concert líric de Nadal, amb Josep Maria Cardona com a tenor, amb la soprano Alba Rosa Foraster i amb el baríton Miguel Font, acompanyats al piano per Alicia Gutiérrez. El preu de l'entrada és de 5 euros i el concert tindrà lloc a l'antic hospital de Santa Magdalena. I la cosa va de música, Gerard, perquè diumenge tenim més música. En aquest cas, de la Coral Flor de Lis, que organitza el seu tradicional concert de Nadal, enguany una miqueta diferent, una mica especial, perquè celebren 25 anys. N'hem parlat ja al llarg d'aquest any, que han estat un any de celebracions. Doncs bé, aquest concert serà especial, perquè a banda de la gent de la Coral, hi haurà una llarga llista de participants. Per exemple, gent de l'Escor Sant Miquel, de la Coral Sant Joan de l'Illa, de l'Orquestra Vivace, de la Coral Aprodisca, hi haurà el grup Abucinògens, també Grallers els Guardiols, gent de la banda de música Verge de la Serra. Vaja, molta gent al concert que tindrà lloc enguany a Sant Francesc a les 6 de la tarda d'aquest proper diumenge.
Molt bé, afegeixo dues propostes que tampoc em voldria deixar. Són per aquest divendres a l'Espluga de Francolí, dues presentacions de llibres. D'una banda, el local social de la Germandat de la Santíssima Trinitat, presentació de la novel·la La llargada ombra d'una perversió, que es presentarà, com els dèiem, a les 7 de la tarda aquesta nova publicació que es podrà conèixer de la mà de la pròpia escriptora, Maria Carme Poblet. I també al Museu de la Vida Rural, una altra presentació, la de la nova publicació de Jordi Llavina, aquest poemari anomenat Ermita. Això també serà aquest divendres.
I deixa'm que afegeixi encara cinema, perquè aquest cap de setmana, com sempre, al cinema del Casal Montblanquí, tindrem aquest cap de setmana una única sessió, una única pel·lícula amb dues sessions. Assassinato en el Orient Express. Serà demà dissabte a les 10 de la nit i diumenge a un quart de 8 del vespre.
I t'ofereixo una altra proposta cinematogràfica en el marc del cicle del Casalet Kids a l'Espluga de Francolí, al Teatre Folk i Torres del Casalet. Una pel·lícula que segur que has vist, jo crec que has vist moltes vegades, solo en casa.
Sí, home, i tant, un clàssic de Nadal.
Un clàssic. Doncs mira, es podrà recordar i reviure, i sobretot adreçat per als nous infants, noves generacions que potser no han tingut l'oportunitat de veure-la, a les 6 de la tarda, aquest diumenge, al Teatre Folk i Torres del Casalet.
I també es podrà veure una pel·lícula al cinema Foment de Vimbodí i Poblet aquest cap de setmana, dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 5 i a les 7 de la tarda, en aquesta ocasió la pel·lícula La Libreria. Es podrà veure al cinema de Vimbodí i Poblet.
Doncs amb això marxem una setmana més al Punt de Mira, totes aquestes propostes, i esperem que des de casa hagueu pres nota i com a mínim no us quedeu a casa.
I escolta'm, la setmana vinent, Gerard, m'agradaria molt que durant el Punt de Mira expliquéssim que algú havia tocat la loteria a la Conca. Què et sembla?
Ah,
És clar, carai, dia 22.
Bueno, jo de moment no en tinc cap de comprada.
Home, doncs...
T'anava a dir, perquè si em toqui a mi potser marxo, però no, no, no.
Doncs hauràs de córrer. La setmana que ve, moltes coses del cap de setmana, Nadal, però vaja, loteria també.
I tornarem la setmana que ve, els divendres, aquí a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. Punt de mira.
Adéu-siau.
Amb Balla la vida d'Hora del Joglar arribarem a les 11 del matí, escoltarem el butlletí de les notícies en xarxa a l'actualitat nacional i quan tornem hi posarem el punt de vista de l'actualitat local amb els informatius de l'Espluga FM Ràdio. Fins ara, no marxeu.
Son les 11, bon dia, us parla José Lorenzo.